ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
De seguida saludarem a la Juliana, que avui molt d'hora al matí ha hagut d'agafar un avió. Juliana, bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé. Ara ens explicaràs on ets, però estàvem comentant a nivell intern del programa que tu no treus el mode avió quan estàs a l'avió.
És a dir, no te l'actives, que tu tens totes les dades activades.
Sí, i tant. Però... I de vegades estàs al cel i pilles datos, eh?
Però què fas, boja?
Però que no caurà pas, l'avió. Per què no et posis al mode avió?
És que no caurà?
Jo crec que ja es pot anar sense el mode avió. Tinc com entès, no? Vull dir, crec que...
Però qui diu? Els senyals del telèfon mòbil poden interferir amb els sistemes de navegació i d'aterratge dels avions. Això és del 2023, de Traveler.es.
Clar, hauria d'haver canviat recentment, això. Tu has sentit l'avís, Juliana, quan s'enlairava l'avió que tanquéssiu tauletes i mòbils
sí,
i tot això?
Ho diuen sempre, ho sento sempre.
Doncs així sí que s'ha de fer.
Bé, estàs infringint la llei.
És una infracció que faig jo a consciència. És activisme meu.
És activisme.
És la meva història. Jo no em sento còmode obrint. És que no tinc per què he de posar mode avió. Em sembla
677,
si no m'arribaran missatges igualment.
677 27 10 58. El nostre mòbil no està en mode avió. Ens podeu enviar missatges parlant d'aquest tema, perquè clarament no n'hem tret l'entrellat.
No, no, i clar, jo no sabia que era activisme i ja ens explicaràs la causa que defenses en algun moment, perquè no l'acabo d'entendre.
La meva causa és que no estigui prohibida la diversió.
Vale. Escolta'm, ara anirem fins a Itàlia, però abans recordar-vos que demà és el Dia Mundial de la Ràdio, que serem a Lleida, a la Universitat de Lleida, i que hi ha 400 places a la sala d'actes del rectorat. Llavors, portes obertes per la gent de la universitat i per la gent que no sigui de la uni, que també ens poden venir a veure, i entrada lliure fins que s'esgotin les places, i allà serem.
Qui anirem a Lleida?
Doncs tots, no?
Tots, o sigui, ben Marc Andreu, ben l'Aina Ostrell...
En Víctor Navarro també ha confirmat que vindrà, sí, que
farem... Però com s'organitza el dia, aquest tio?
Hi haurà un AVE que s'hi queda aturat al mig de la via, que espero que no. No hi ha programa, estaré jo sol a Lleida, perquè jo sé que vaig des de Vic en cotxe.
L'hauràs de fer igualment.
Sí.
Com puguis.
Vull dir, llavors demanaré ajuda,
T'haig de dir que la Juliana i jo ens en portarem uns micròfons per si passés això, a poder fer el programa
però
des
no
de l'AVE.
No passarà.
Màxima confiança
en el sistema ferroviari.
Especial dia de la ràdio a l'AVE.
Sí. Va, anem a Itàlia.
Porte gazzuna con un stemma rete, una cupulella che vi si era aizzata.
Sabem que estàs a Itàlia, Juliana, però a quina població exactament?
Doncs mira, com ja vam avançar ahir, avui em trobo a Sanremo, que és aquest poblet, en realitat. És una ciutat de 57.000 habitants, que normalment, si no és temporada alta, no hi ha massa gent, però que al febrer fa aquest festival, el Festival de Sanremo, on ells decideixen qui va a Eurovisió, i això ja es peta d'una manera que està ple de gent, i ple de gent de tot Itàlià, eh? Vull dir que aquí hem parlat amb gent que és de Turí, amb gent que és de Gènova... La gent avui a salta escola, m'entens?
Sí, a part sento molt ambient darrere teu, vull dir que, a part que tenim imatges teves, però és que també entra el so de la gent que tens al voltant.
Tothom fent
fotos.
No,
la gent crida molt. La gent crida molt i la gent fa moltes fotos, efectivament, perquè estem aquí just davant del teatre on es fa el Festival de Sanremo, que tu t'esperaries un gran auditori i en realitat és un teatre, no sé com dir-te, que el podries trobar a Granollers, que es diu el Teatre Ariston, que és on fan el Festival de la Canzone Italiana, que per cert van pariar a l'edició 75, fa 75 anys que fan això, que és una mica impressionant. I tenim aquesta catifa vermella just davant del teatre, que és bastant llarga, vull dir que fa tota la volta ben bé a la illa, i durant tota la catifa vermella hi ha gent que l'envolta, hi ha gent que senzillament està pendent de veure què passa, hi ha gent que està tota l'estona amb el mòbil fent fotos, tota l'estona cridant, però després, quan a l'hora de la veritat els hi pregunten, però perdona, és que aquí està passant, i ningú mai m'ha sabut respondre què està passant.
No ho saben,
però
ells es deixen
portar. Tothom està cridant, tothom està fent fotos,
sí,
però ningú sap qui és.
Clar.
Ningú sap qui és ningú.
Tu ets aquí, hem enviat la Juliana a Sanremo, bàsicament perquè sabem que en Fedez està instal·lat a la ciutat i que està actuant aquests dies. Llavors, creus que el podràs veure o l'has vist? On saps alguna cosa?
No l'he vist perquè està dormint, i això no és una informació que m'inventi, això és una informació que he contrastat amb diversos italians, que ja m'han explicat que ara al matí els artistes i els famosos que passen per la catifa vermella que et porta fins al teatre són famosos una mica de menys estofa, no? Pues famosos que, mira, que venen avui aquí, els han convidat i passen per aquí, però sense cap més història. Els artistes, diguéssim, que canten a Sanremo, aquests 29 artistes que canten al festival, estan tots dormint, perquè ahir van acabar tardíssim, avui s'hi tornen a posar almenys la meitat d'ells, i per tant estan descansant. Fins ben bé la tarda, això no es començarà a activar, i aleshores és quan jo crec que podrem tenir la possibilitat de veure el Fedez, que sí que crec que és bastant probable. O sigui, el Fedez passarà per aquesta catifa vermella.
Clar, si està ben bé el... Bueno, està allotjat al costat del teatre i la catifa vermella passa per aquí, és probable que el vegis.
Però llavors vol dir que parlarà?
No. Parlar no? Segur que no parla. No, parlar jo crec que no parlarà. Vaja, nosaltres de tota manera tampoc és que puguem estar a la zona de premsa perquè hem vingut aquí sense acreditació ni res, som un espectador més, però no, jo dubto molt que parli. Va parlar ahir en un podcast on va anar i va parlar de totes les acusacions d'infidelitat que està rebent i de totes les històries que està esbombant el Fabrizio Corona, i va dir que se n'empenedia molt d'haver-li explicat i que es sentia molt culpable. Vull dir que d'alguna manera... confessa una vegada més que en realitat el Fabrizio tot el que està explicant té una mica de fonament. Mentrestant, et diré que la Chiara Ferragni, clar, que això, també ha rebut acusacions d'infidelitat, ha fet declaracions a Vanitatis dient que a ella tot això li portaran uns advocats, que això ho portarà a processos judicials i que ella, de moment, no diu ni piu, vaja, ni comunicats. Jo ja vaig dir, no farà més comunicats. I efectivament no fa més comunicats perquè tot això ha passat en mans de la justícia, ja.
Molt bé. A veure, dit això, ja porteu unes hores movent-vos per aquí a Sanremo. No sé si heu pogut parlar amb la gent, si... Bueno, què us expliquen els personatges que estan per aquí?
Mira, primer de tot, deixa'm comentar que, a part del Fedez, en aquest festival hi canta un dels suposats amants de la Chiara, que és l'Aquile Lauro, examic d'en Fedez, per cert, i també Antoni Efe, que també era amic d'en Fedez i que finalment es va embolicar amb la Chiara, diuen, i això ha generat que hi hagi molta enemistat entre ells. I jo me n'he adonat, venint aquí, i per això és important trepitjar terreny, que molta gent li importa més la baralla entre Toni Efe i Fedez que no pas els equips Chiara i Fedez, que la veritat és que tothom té bastant clar que som equip Chiara, no? Com que la gent d'alguna manera l'està perdonant. De fet, he pogut parlar amb un noi de Milà, que ha vingut justament només per veure tot aquest follon, que es diu Pietro, i que m'ha explicat que ell creu que a Itàlia tothom és de l'equip de la Chiara i que fins i tot tota aquesta història de les infidelitats que ha patit, d'alguna manera han fet que li perdonin tota la història del Pomodoro i qualsevol problema que tingui ella ara mateix amb la justícia.
Ormai in Italia nessuno, secondo me, vuole più credere a Fedez. Perché ormai siamo tutti alla parte di Chiara. Cioè, qualunque cosa abbia fatto, truffa, forse, saranno poi i tribunali a stabilirlo, però ormai tutti sono dalla parte di Chiara perché ha subito questa storia extraconiugale.
Aquí ens hauràs de donar un cop de mà amb l'idioma,
sí,
potser. Perquè...
No, ja t'ho he explicat al principi. Bàsicament el que diu és això, que tot Itàlia va amb la Chiara, segons ell, el Pietro, que tampoc és que sigui un especialista, és un noi només que ha agafat pel carrer, vull dir que tampoc no acaba d'anar a missa, però ell creu que, en general, l'ambient indica que tothom està a favor de la Chiara, i et dic fins al punt no només de que, vale, som equip Chiara, sinó de dir, ha patit tant aquesta pobra noia que ens és igual que ara hagi estafat a la gent o el que sigui, que és el que l'estan acusant. Vull dir que ella està anirà a judici per això, i segons el Pietro, tot això és absolutament igual ara ja, de la pena que ens fa la Chiara. I per altra banda també he pogut parlar amb un nano que ja us avanço, que ens hem més o menys enamorat.
Ah.
Què està passant? Qui hi ha? Ai, perdó.
Escolta.
Que veia una persona coneguda, Maria? Qui? Bueno, a la Maria li ha semblat que hi havia una persona coneguda, però era mentida, crec, no ho sé. Res, que ja us aviso que ens hem enamorat amb un nano que es diu Andrea, que més d'una persona de l'equip m'ha contestat un Instastory que he penjat dient-me que era molt guapo, i és veritat.
Ah,
i ell m'ha explicat... Ell m'ha explicat... És un Instastory close friends, eh?
Hòstia.
Ell m'ha explicat
que... Jo li he contestat l'Story.
Sí, i el Marc Andreu.
I el Marc Andreu.
Bàsicament, aquest noi guapíssim, sincerament, m'ha explicat, mentre em mirava fixament als ulls i s'enamorava de mi, que creu que tot és pur màrqueting per promocionar la cançó d'en Fedez.
Io penso sia costruito un po', anche per il marketing riguardo la promozione della sua canzone. Io mi chiedo perché Fedez abbia raccontato tutte le sue cose proprio a Fabrizio Corona, che è la persona a cui non raccontare le proprie cose. Quindi penso lo abbia fatto in qualche modo apposta.
No és molt petit aquest noi.
No és molt petit.
Què penses, que té 17 anys? T'ha fet follow a l'Instagram i com sap com et dius? Que és un seguidor del que no surti.
M'ha mirat fixament als ulls i m'ha dit on sortirà això.
I li has donat el teu Instagram, llavors.
Jo li he donat el del programa i m'ha dit i el teu.
Has lligat. Bé, has lligat fortíssim.
No, hem follat, Marta. Estem començant una història, però no li diu a ningú.
A quina edat té l'Andrés?
Love is in the air.
No li he preguntat això.
És que vigila, eh?
Vigila. El que sí que m'ha dit l'Andrea, com heu pogut sentir encara que potser no ho heu entès, és que ell creu que l'error que ha tingut en Fede és d'explicar-li al Fabrizio Corona totes les seves històries, perquè tothom sap, es veu aquí a Itàlia, que el Fabrizio ho ventila tot a lo bèstia. Vull dir, ja es veia venir que aquest tio ho acabaria explicant en algun moment. Pel que fa en Fede i el seu paper, diguéssim, de cantant a San Remo, perquè tot això, aquest pobre noi, encara que vengui a la seva vida privada, aquí el que ha vingut a fer és l'artista, ahir ja li va tocar cantar, d'acord? I ho va fer amb unes lents de contacte negres. De fet, ja va passar per la catifa vermella com amb un modelet que, d'alguna manera, també va connectat amb el missatge que té la cançó, que parla sobre salut mental. Se'l veia com molt pàl·lid i formava part, realment, del modelet, eh? Aquestes pupil·les totalment dilatades amb aquestes lents negres, una mica, jo estic una mica en contra, i va cantar una cançó que es diu Batito.
Estem sentint l'actuació en directe, eh? Així va anar ahir a la nit. Aviam.
Solo per farti capire il male che fai, spero che sia un'amnesia. Spengo la luce, mi viene a trovare fluoxetina, poca saliva. Quando mi trovo a parlare di te, sei la carne viva, la mente schiva, vaga nel buio più buio che c'è. Sento un pugno nello stomaco, le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni. Forse mento quando ti dico sto meglio. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina, cercasi, illudimi. Dentro i miei occhi, guerra dei mondi, tu mi conosci meglio.
Clar, aquí a l'estudi estem veient també les imatges. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia.
La nostra experta en Eurovisió, Benidorm Fest i San Remo, també. Què t'ha semblat aquesta actuació? Com el veus? No
Ostres,
sé si està molt còmode, eh?
Fa patir, li tremola el micròfon moltíssim i, a més, està xop, eh? Està suant.
Està suant molt, però, clar, igual forma part d'aquest acting que comentava la Juliana, que vull dir que formava part una mica del missatge de la cançó, perquè si porta les pupil·les dilatades expressament, igual és tota consciència, no?
Ostres, em sorprendria que maquillatge li haguessin posat suor expressament.
Sí,
seria molt estrany.
El tema de la suor és difícil.
I la mà sí que li tremola amb el micro quan li fan el primer pla. És com que li està tremolant.
És un tremolar com molt nerviós, trobo jo.
Però, aviam, és un tio que porta molta carrera. No, però, vull dir...
No, però és que és una cançó que parla sobre els seus problemes amb la salut mental i que té bastant de sentit. O sigui, no dic que sigui expressament ni que sigui una suor que li han posat a maquillatge. Crec que, senzillament, ell encara ara està lluitant, no?, contra tots els seus problemes relacionats amb la salut mental. I jo que en aquell moment s'ha comentat moltíssim que devia estar tenint, no sé si angoixa o, des de luego, alguna sensació negativa. Sí.
Sí, sí. No, és que sembla tant de veritat que...
Sí, sí, no, doncs potser sí.
Aquí seria com estrany.
No, és que jo crec que és de veritat.
Que és de veritat. A veure, Aina, per entendre una mica millor què és el Festival de San Remo i què hi fa aquí en Fedez, què ens pots explicar?
Doncs mira, aquesta cançó que sentim és la que va guanyar el Festival de San Remo l'any passat i que va representar Itàlia a Eurovisió, però és que San Remo no és només el festival on s'escull qui representarà Eurovisió a Itàlia, sinó que també és el Festival de la Música Italiana, un moment molt important allà. De fet, es nota perquè la gala sense publicitat dura gairebé 4 hores.
Wow.
Oh.
A més, hi ha missatge institucional del Papa de Roma, que també està colat per allà, que dura 3-4 minutets, vull dir que li donen el seu protagonisme.
Què hi ha de dir el Papa? També escull una cançó? O?
No ho sé, però és curiós que de cop, entre actuacions, connecten amb una gravació del Papa.
Home, clar, si dura 4 hores també han d'agafar temps, no?, per canviar els escenaris i que beguin aigua els artistes.
Per tant, entra el Papa des del Vaticà en una gravació i fa el seu speech dels seus 3 minuts.
I tant. Molt I bé. També hi ha actuacions d'artistes convidats. Hi ha medleys, com va passar al Benidorm Fest, però que duren 15 minuts,
Puc
els medleys.
Una pregunta d'ignorant absoluta d'Eurovisió. El Vaticà suposo que no envia representant, no?
Que és que, clar, potser hi hauria d'anar el Papa.
O algú d'allà.
Bueno, no estaria malament.
És
jo
que,
penso que
final...
seria una modernització també del,
no,
bueno, del Vaticà.
No sé, era una pregunta des de la total ignorància.
Jo crec que de poder poden. Ja ho investigarem.
Molt bé.
Total, que ho fan grossíssim. La Juliana deia que el teatre sembla el teatre de Granollers, però és que per dins és enorme, eh? Per dins és 3 i 4 vegades al Palau de la Música, perquè us en feu una idea.
Val.
A més, les cançons van acompanyades de música en directe. És espectacular. I això va passar ahir, que era la primera serata, però en queden 3 més i la final.
Per tant, estem ben bé a la meitat. Vull dir, no estem...
Avui és el segon dia, tot just.
És el segon dia, estem tot just al principi. Llavors... Com funcionarà això exactament?
Clar, ahir van cantar tots 29 artistes i votava només la premsa acreditada, que ells n'hi diuen la sala estampa, o sigui que si l'any vinent hi som, segurament puguem votar. per quina cançó ens agrada. Ells publiquen com un top 5 sense dir l'ordre exacte. Llavors, avui i demà hi ha la segona serata, que n'hi diuen ells, i la tercera serata, que aquí canten 14 o 15 artistes, no se sap l'ordre encara, però sí que es té en compte que si ahir vas cantar l'últim, doncs avui cantes més dels primers. I en aquestes dues serates sí que vota gent, és a dir, vota el televot, diguéssim, que val un 50%, i el jurat, que també és un 50%.
Això funciona com el Benidorm Fest, no?
Exacte. Uh-huh. Llavors hi ha la quarta serata, on canten tots 29 un altre cop, però no canten la seva cançó, sinó que fan com duets amb artistes que ells han escollit, uh-huh. i aquestes votacions no afecten a la classificació final, vull dir que és un dia com de traspàs.
Ara acabo d'entendre una cosa que va passar a l'edició anterior.
L'edició anterior va anar-hi l'Aitana,
de Exacte. Fet.
Doncs era artista convidada. Volano farfalle, sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Da questa notte, no voglio stare male, dammi due ali per volare. Això va ser boníssim, i clar, no vol dir que l'Aitana es presentés a Eurovisió, sinó que acompanyava en Sant Giovanni, que sí que es presentava com a candidat possible a Eurovisió per Itàlia.
Exacte, i que tampoc feia aquesta cançó, perquè aquesta cançó és de l'Aitana.
Hauria guanyat si hagués fet aquesta
és
cançó.
És boníssima, és molt això, bona. Eurovisió, tropeta, eh?
Totalment. I per acabar, encara fan una final on tornen a cantar tots i es torna a votar, i després es fa una superfinal amb els 5 més votats, que es posen els comptadors a 0, diguéssim, i tornen a votar. Tothom, eh? Jurat, televot, premsa, tothom. Tot això passa aquest dissabte.
I la gent està contenta amb aquest funcionament, perquè, per exemple, aquí al Benidorm Fest tothom ho critica i tothom diu que hi ha poca transparència, etc, etc. La gent a Itàlia està contenta amb el Sanremo?
Jo crec que sí, perquè tothom vota molt de parts iguals, diguéssim, no? O sigui, vota la premsa, que vota molta premsa, vota un jurat, però el jurat té una part més petita de representació en realitat. Mm. I el televot també té moltes ocasions de votar, no només ho fan un cop, ho fan en diverses ocasions. Per tant, jo penso que sí, a més, això de fer la superfinal amb els 5 més votats també fa que tu puguis incidir més en qui vols que acabi anant a Eurovisió, i no pas que votis algú que després no saps ni a quina posició queda.
Juliana, alguna pregunta del funcionament de Sanremo? T'ha quedat clar?
M'ha quedat bastant clar, i vull afegir una petita cosa, que és que això que el Papa enviés un missatge a Sanremo és molt històric, perquè no havia passat mai en 75 anys. Mm-hmm. És la primera vegada que el Papa ha dit, saps què? Tinc coses a dir. Aguanteu la càmera, vaig a parlar. Vull dir que realment té molt de mèrit i ha sigut molt viral, perquè és una mica curiós.
És que el Papa és un eurofan.
No, efectivament, ell ho és. Sí, vull dir, és molt sensible, el Papa.
I no passa per un bon moment, justament, eh?
No.
Què té?
L'altre dia va haver d'aturar l'humília,
sí, perquè s'ofegava,
no?
Sí.
Ai, perdoneu, sí. Totalment fora jo dels problemes de salut del Papa, disculpeu, sí, ja m'acabo d'assabentar.
Tornant al tema musical, en Fedez té possibilitats de guanyar el festival?
Sí que en té, perquè sí que apareix a les apostes, però tot i així no està gens clar què passarà al final amb aquest festival d'Eurovisió. Primer, perquè els 6 més ben valorats tenen gairebé el mateix percentatge a les apostes, per tant,
oh,
res clar. I segon, perquè les cançons més votades d'ahir tampoc acaben de coincidir amb les que surten a les apostes. Per tant,
és molt difícil de preveure què és el que passarà, no?
Molt complicat, per això és tan emocionant. A banda d'en Fedez, que ja l'hem sentit i que surt en aquest top 6, també qui apunta és l'Aquile Lauro, el suposat amant de la Kiara.
Sí. Que fort, quin morbo, això, eh?
Sí.
Ostres.
Mm-hmm. Va tercer a les apostes per davant d'en Fedez, però gairebé amb el mateix percentatge que els dos primers. Podem sentir-lo ahir. Amor mío,
fàcil que coincideixin els camerinos pels passadissos en algun restaurant sense voler.
Home, clar. Espero que aquesta vegada no s'estomaquin, com va explicar ahir la Juliana, sí. que deia en Fabrizio.
No. Amb qui es van estar a punt de pagar va ser amb un altre que es diu Diego Nàscar, que gràcies a Déu no és Eurovisió. Fa una música, diguéssim, una mica més de nínxol. L'Aquile, com heu sentit, és més pop, és més agradable de sentir.
I amb aquest no es pagarà en Fedez, no?
En principi no s'haurien de pagar, però clar, és veritat que la història és molt curiosa, perquè és que us recordo que eren molt amics. O sigui, l'Aquile era molt amic de la parella, i de fet hi ha mil imatges d'ells de viatges junts, amb altra gent, de tots tres, de l'Aquile i el Fedez fent-se petons a la boca de col·legues. Vull dir que fa molts anys que són amics i hi ha molt contingut d'ells plegats internet, i ara és una mica curiós, sí. Uh-huh.
Doncs si us sembla, sentim alguna cançó més de les que creiem des del programa que tenen possibilitats en aquest festival de Sanremo, com és en Francesco Gavani amb Viva la Vita. Viva la vita così com'è, viva la vita, questa vita che è solo un attimo lungo.
A més, que em cantes en italià i t'ho compro tot. No
però
sé què em passa últimament.
Estan prohibides les dones a Itàlia.
Ah, no n'hi ha?
No, no. Sí que n'hi ha, sí.
Una que canta en pijama.
Ah, que bé.
A veure, Kiji. Això es comentava molt avui aquí a la catifa, que n'hi ha una que cantarà en pijama, es veu.
De fet, ho tenen bastant en compte i, per exemple, a l'hora de fer les actuacions, alternen món, fan com home-dona, home-dona, vull dir que sí, sí, realment.
Ho tenen en compte, no, no, és que estava patint jo.
També una altra cançó que m'ha agradat molt és la del Willy Peyote, que es diu Grazie ma non grazie.
Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria nelle piazze. Grazie ma non grazie. Per questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma non grazie. Che non ascolti i sentimenti, che non sono mai dei buoni investimenti.
Ora un buon disco, no, això? Bé, bé.
Sí.
A favor.
No trobeu que hi ha molt més nivell que el Benidorm Fest?
A mi sí, m'ha més feliç aquesta música que la del Benidorm Fest. No sé
però això és perquè no som espanyols i llavors connectem més aquí.
Però és que trobo que qualsevol d'aquestes cançons pot anar a Eurovisió i fer-ho bé.
Totalment.
És que la Melody potser si cantés una mica més fluix m'agradaria. No sé. Saps? Tanta intensitat. A mi m'atabala, però bueno.
Tu que ets més discret, Roger.
Sí, sí, hi ha una cosa més fluixeta. No, no em cantis amb tanta potència que m'agobio.
En qualsevol cas, les apostes diuen que guanyarà la Georgia amb La cura per me.
Normal, eh?
Em deixen una mica indiferent, t'haig de dir, eh?
Sí?
Sí. Totes?
Cap, és a, no. Noto que hi ha més qualitat que el Benidorm Fest, però sí. Cap d'aquestes cançons sonarà al meu Spotify, per exemple.
Ja, ja.
No sé, a mi m'agraden més que les del Benidorm, però potser sí que són propostes diferents, també. Nosaltres les entenem d'una altra manera. Però jo crec que qui guanyarà el Festival de Sant Remo i, per tant, anirà a Eurovisió a fer competència a la teva amiga Melody, Roger, sí. És l'Oli amb Valor de nostalgia.
Vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore.
Us heu d'imaginar un Lluís d'Eufòria l'italiana, no? Una miqueta?
T'has d'imaginar el prototip de noi de qui s'enamoraria absolutament tot Catalunya.
Sí.
Que és un noi que porta un mulet amb un bigoti i una arracada. Per tant, té el vot de mitja Catalunya, ja t'ho dic.
I que, a més, ho dona tot. Podria estar a la dutxa cantant que ho faria amb la mateixa passió.
Juli, t'agrada aquest noi?
No, és que et anava a dir que aquí està funcionant molt, perquè jo he parlat amb molta gent avui, he curiosejat molt, i tothom em deia que el seu preferit era aquest tal Oli, que jo fins avui no tenia el plaer ni l'honor. Sí, hi havia gent molt nerviosa, hi havia, ja et dic, noies de Gènova, noies de Milà, que havien vingut expressament, que s'havien saltat l'institut per estar aquí, i que estan esperant encara, o sigui, ara ja, sabent que aquest tio no es presentarà aquí fins ben bé les 7 del vespre, només per ell, vull dir que té molta fan.
Que fort! Jo m'he mirat la gala aquest matí, sense mirar postes ni res, i quan l'he sentit amb ell, dic, és ell.
Oli, què més?
És ell.
Que l'estic buscant a Instagram.
Ostres, és que Oli és el seu nom artístic.
Oli Alexander, Oli Inclusive, Oli Bowman... Bueno,
Oli italià.
Tuta vita.
Oli italià.
Oli italià, ara el buscarem per saber l'Instagram i veure una miqueta més.
Oli Inclusive.
Es diu Oli
Inclusive? A Instagram. Si el vols buscar.
Quants seguidors té?
466.000. Flipa.
I espera't, perquè si va a Eurovisió...
Però mira les fotos que es fa, si sembla model de revista. Aquest noi guanyarà Eurovisió.
És possible, eh?
Aquest noi guanyarà Eurovisió.
És possible.
Però Marta, si no hem sentit ni les altres opcions, només coneixem la Melody.
No em fa falta.
No, perquè és més... És a dir, amb les imatges n'hem com tingut prou, l'actitud...
Tot acompanya.
Sí, ja us entenc.
És el pretty privilege, aquest.
Absolutament. Dos minuts i arribem a dos quarts d'una del migdia. Ai, Nostrell, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ho anirem seguint, això, també, qui guanya, qui se'n va cap a Eurovisió. Fem una pausa i a la tornada hem de parlar, atenció, de Paula Gono.
És que... Tenim novetats sobre ella. Crec que és la primera vegada que surt en aquest programa, la Paula Gono.
En dos anys. És possible, és possible. Juliana, tornem d'aquí una estoneta. Espera't, aviam. Una última hora. Vale, hem d'explicar una última hora, no? Vale, anem a publicitat i expliquem una última hora també que us hem d'explicar des de Catalunya Ràdio. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de dos quarts d'una. Tenim la Juliana a Itàlia. Mentrestant, no sé com ha rebut la notícia des d'Itàlia, Juliana. Sorpresa.
Doncs m'ha deixat... molt sorpresa, molt sorpresa.
No,
perquè
ha
baixat el Marc a explicar-nos-ho.
Per WhatsApp la Juliana diu, i ara què acaba de passar exactament?
Ho ampliaran d'aquí una estona, no?
Sí,
imagino.
Segur, segur, segur.
Els, a Catalunya Ràdio, els serveis informatius.
I el Catalunya Migdia,
el
tots els detalls.
El Joan Bota ara mateix està posseït pel teclat escrivint aquest tema.
No, home, no, ara s'està anant de bòlit per explicar-ho bé exactament i en profunditat aquest tema que bé, ens ha sorprès a mig programa. Dit això, a Itàlia veig que segueixes a fora al carrer, que tens gent al teu voltant esperant si passa algú.
No vas gens abrigada, Juliana. Espero que no faci fred a San Remo.
No fa gens de fred. Diria que fa més o menys la temperatura que fa aquí. Tampoc fa calor.
I no passa cap famós.
I portes una samarreta d'una botiga de souvenirs on s'hi veu un Pinocchio, un Pinocho.
És un petit Pinocchio, efectivament. És que ara m'agrada molt el Pinocho perquè la meva mare em va explicar que el Pinocho en realitat és molt bonic perquè fa com dos segles que existeix la història i és la història d'un pare que s'estima moltíssim a un fill, que té un fill superdesitjat, dos homes que s'estimen, no? Com aquesta cosa que mai veiem en realitat, com d'un pare funcional que s'estima molt el seu fill. És veritat.
No has vist en Fedez, eh? Ho entenc.
No, tinc la història del Pinocho, però el Fedez de moment em falla.
Ja. Escolta'm, mentre esperem en Fedez, que no sé si passarà, però en tot cas que sapigueu que la Juliana estarà
passarà
fent guàrdia fins al vespre i que en tindrem un reportatge en profunditat de tot el que ha passat aquest dia a San Remo. Però abans hem de parlar d'una amiga teva, la Paula Gono.
Déu meu.
Posa-la.
Tu eres una persona guapa, porque te sientes guapa, guapa. Esa mirada como sea, me enamoras, bebé.
Espectacular, la cançó
això
aquesta.
Això hauria d'estar als museus d'història.
Sí, sí, això deu ser 2015-16, més
no,
o menys.
No és més endavant, jo diria que era del 18,
o 18, eh? Però és prepandèmia, seguríssim.
Ah, seguríssim.
Va, obrim una carpeta que és veritat que va tenir molts fulls fa uns quants anys i que ara la teníem completament buida i oblidada al fons del calaix. És la Paula Gono. Tenim unes quantes preguntes, per exemple, què se n'ha fet d'ella? Jo tinc la sensació que a mi em surt poc. Em surt poc. Com la tenim i, sobretot, què està fent? Perquè, és evidentment deu estar fent coses, aquesta noia.
Sí, i el que passa és que, com que són dies de poca activitat a Can Rosalia, a Can Aitana, a Can Pombo i Dulceida, hem decidit que tocava parlar d'ella una mica per descarte. Ella és la Paula Gono, intèrpret d'aquest gran hit del 2018 i reina de YouTube, Instagram i de les transicions de vídeo que sempre feia allò com
sí,
que es doblava.
Era guapíssim.
Interactuava amb ella mateixa, amb la seva bessona, era una cosa... A mi em semblava una avançada als seus temps,
home,
aquesta noia.
Home, és que era rotllo efectes especials.
Sí, que
dius,
és que t'haurien de donar un premi Gaudí, Paula Gono, és així. Ara ja feia temps que no parlàvem d'ella, Roger, i normal que estiguessis amoïnat, tu particularment, perquè és veritat que teníeu un vincle molt fort, tu i la Paula Gono. De fet, vau parlar més d'una vegada i tenim documents audiovisuals que ho demostren.
No. Clar, quan veus això, que de seguida xisclen, de seguida criden, que no et deixaven ni parlar, què penses?
Jo soc molt feliç perquè amb aquestes tonteries estan contínuament mostrant-me el carinyo i el suport i m'animen amb tot i m'encanta.
És que us heu d'imaginar un reportatge d'això que vas crear, Roger, d'adolescents,
adolescents.cat,
que vas anar a una festa d'aniversari que celebrava la Paula Gono, una discoteca, per això esteu cridant tant, perquè hi havia una música d'Enrique Iglesias de fons, que és que de veritat rebentava els timpans, i us heu d'imaginar en Roger, una mica més jove, i amb gorra negra.
Amb una gorra perquè...
Negra?
Sí, anava amb una gorra perquè em devia
quin
semblar
disgust!
Que em feia
quin
modern.
Disgust!
En una altra època, eh?
No, no, també. Era una altra època, clarament,
era
per sort, afortunadament.
Sí, però que el Roger ja tenia gairebé els 30, eh? Vull dir que lo de dur gorra en un espai tancat ja era una cosa que no podia ser.
I era una
fer.
Cosa cancel·lable. Doncs bé, d'aquella Paula Gono del 2017-2018, us informo que ja no en queda res. Ni el nòvio que tenia, que era l'Àlex Chiné,
sí.
Ni l'estil a l'hora de vestir, ni el tipus de contingut que fa. Només es manté la Coco, que és la seva gossa. Això sí, afortunadament. La Paula ara té 31 anys i ha fet un gir a la seva vida bastant interessant, perquè s'ha anat com buscant a ella mateixa, començant per les relacions sexoafectives, perquè ha visitat recentment el podcast El Patio de Satán, de Zeta Gaming, i ha revelat, per fi, el que molt sospitàvem.
Sí, salió una imagen de yo dándole un beso en la boca a una chica. Yo y esa chica, con la que el rumor decía que estaba teniendo una relación, vamos a la fiesta de mi amiga Natalia. En un vídeo de alguien que sube una historia desde arriba, que se ve todo el mundo abajo, se me ve a mí dándole un beso en la boca a una persona. Mm. Entonces todo el mundo da por hecho que es esa persona y empiezan a hablarlo. Realmente yo con la otra persona sí estaba quedando. Entonces yo me enteré de todo esto porque la persona con la que estaba quedando, esa chica, me dijo, ¿has visto esto? Y le dije, ya qué palo, no lo entiendo, yo no me acuerdo de haberte dado un beso a esas horas de día con todo el mundo con móviles, tal y cual. Y me dice, no, Paula, lo fuerte es que no soy yo. Y dice, yo salgo ahí atrás.
Clar, aquí, per si us falta context, la Pau Lagono està fent referència a unes imatges que van córrer molt per les xarxes d'ella i una noia a la festa d'aniversari de la Tita Nati. Uh-huh. És aquesta aconseguidora...
Sí, de la vida nocturna...
De la vida nocturna del carrer Tosset de Barcelona. Doncs resulta que aquelles imatges virals no eren les de la Pau Lagono petonejant aquesta suposada novieta que tenia, que era la Lucía de la Puerta, sinó que era una altra persona. Però ens acaba de confirmar que realment sí que havien tingut una historieta d'amor que sembla, perquè parlen passat, sembla que va acabar. Per tant, primer titular que celebrem moltíssim perquè es troben a faltar referents bisexuals i la Pau Lagono, sense voler-ho, doncs s'acaba de posicionar així i nosaltres ens n'alegrem moltíssim. I en aquest podcast, la Paula també va parlar d'una altra polèmica que va protagonitzar just fa un any a la festa de Nevalia, on se la veia, així de festa, a la cabina del DJ, que no sé si recordeu que eren unes imatges bastant incòmodes, on se, les veia, se la veia acorralant al DJ i aparentment molestant-lo.
Sí, que no podia fer ni la seva feina, no?
Exacte,
semblava el DJ, semblava.
I molts l'acusaven d'haver-se pres alguna substància il·legal perquè consideraven que aquest comportament no és habitual amb algú que no s'hagi pres absolutament res. Doncs bé, la Pau Lagono respon ara a totes aquestes acusacions.
Yo no tomo drogas, no las he probado. Entonces yo vi el vídeo, que de hecho no pude acabarlo porque me daban ganas de, pues de enterrarme en la tierra y no salir nunca. No me reconocía porque yo pensaba, ¿yo en qué momento hice eso? Yo no me acuerdo de hacer eso.
¿Tú te acuerdas? De nada.
Evidentemente, pues como perfil público, tú cuando sales de fiesta, yo, para empezar, que no bebo muchísimo, Anthony, que era el DJ, es mi amigo. Porque parezco la única que está hasta arriba puesta de algo cuando quizás soy la única que no lo está, ¿sabes?
I com acaba de tornar amb la pilota de pàdel?
Totalment.
L'acusació cap als altres,
totalment.
Eh?
Totalment. Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, perdoneu. És que estic al·lucinant perquè se me fa molt estrany perquè na Pau Lagono sempre ha parlat de la seva vida, de les seves pròpies xarxes, no? És una creadora de contingut de lifestyle i me sorprèn que no parla de les seves polèmiques durant l'any i ho concentra tot en aquest podcast, no?
Sí.
És com que ha canviat una mica de perfil, diguem.
Sí, és veritat. Crida l'atenció perquè podria haver respost fa un any.
Sí.
Però... tranquil·lament a un Instagram Stories, no?
Sí, és veritat.
Et sorprèn a tu, Juliana, com el canvi de, no sé, d'actitud de la Paula?
A mi em sorprèn tot de la Pau Lagono. I, de fet, a mi m'intrigava molt de dir... O sigui, em sorprèn encara ara, quan tinc moments de lucidesa i me n'adono que no parlem mai d'ella, perquè és que ella ho havia estat tot. I tu, Marta, abans esmentaves aquests vídeos que ella feia el 2017, no? Que hi havia, doncs, això, que apareixia ella duplicada, tal. I ella va ser una pionera fins al punt que amb aquests vídeos es van enfadar amb la Laura Escanes, però enfadada, bronca majúscula, que elles mateixes ho han explicat alguna vegada, perquè la Paula tenia la sensació que la Laura la copiava, però és que era així, tothom copiava la Pau Lagono, perquè ella va ser la primera en moltes coses. I ara és veritat que d'alguna manera sorprèn com havent estat, diguéssim, en el top 1, ser la persona més rellevant, segurament, del panorama influencer en el moment. És veritat que de sobte en parlem molt menys que d'una Dolceida, que d'una Laura Escanes. Sembla que genera molt menys interès. I no sé si és també perquè justament ha deixat una mica de banda la seva vida privada i cada vegada en parla menys i de sobte només en parla quan va en un podcast i decideix que ha de servir 77 tasses de te, no ho sé.
Això de la seva vida privada que no en parla, després tindrem sorpreses, eh? Perquè jo he fet
Déu
molta
meu,
investigació.
Parar, no?
Mira, clar, aprofitant la vinentesa, he decidit aprofundir una mica més en la seva persona, perquè justament tenia molts dubtes de què estava fent ara mateix Pau Lagono, a què es dedica últimament, com es guanya la vida i com li va tot en general.
Fa classes de cool, no?
Fa classes de cool, això és veritat, eh? Feia un repte de tenir com un... Saps les classes de cool 10 d'una famosa cadena de gimnasos?
Sí, mare meva.
Doncs ella també, ella sí, horrible.
Llavors
horrible,
és una màquina parlar amb ella perquè zero interès, no? No sé.
No, és horrible. Bueno. O sigui, a mi no em pot generar, efectivament, no em sembla gens interessant, però mira, cadascú.
D'entrada, hem de felicitar la Pau Lagono perquè ha escrit un llibre.
Home, molt bé. Ja.
Comer y esas cosas, recetes diferents per a salir de lo de siempre, que ja sabem que li agrada això de cuinar i també va participar en aquest concurs que es diu Bake Off, on crec que no va fer un paper gaire destacat, Jaume.
No gaire, i he de recordar que, a més, també va confessar que amb el que li quedava de nas de la seva rinoplàstia se va fer una bolognesa un dia. Això no és broma.
Això que
se va menjar la seva pròpia resta de nas.
Això és veritat que ho va dir, eh?
Per tant, és una gran experta en la cuina, clar. És la nostra Arguiñano.
Però entenc que és una broma, no, això?
Sí. Ella va dir que era cert. Jo vull pensar que
no,
és cert, perquè si no, no fas aquest tipus de broma
sí,
tan
és
forta.
És que jo m'ho crec de la Pau Lagono, és una caixa de sorpreses, aquesta noia.
Sí.
Et va menjar el seu propi nas amb uns espaguetis.
Les restes.
Clar, però si te menges a tu mateix, no és canibalisme, no? És amor propi, entenc.
Bueno, clar, dius
per
un trosset de tabic.
Clar.
Bueno, a mi m'escandalitza,
no,
però bueno.
Doncs bé, no sé si això del nas surt a la seva, a alguna de les receptes del seu nou llibre, però volia recordar-vos que no és el primer títol que escriu. Caldria recuperar de l'oblit aquell icònic De casi todo se aprende, que va ser un llibre inspiracional que va publicar també fa uns anys, quan es portava molt que els youtubers escriguessin coses, sí, que tampoc no sabem fins a quin punt ho escrivien ells o algú altre a l'ombra.
No.
Doncs bé, la Paula és una autora d'èxit i potser la veurem signant per Sant Jordi al Passeig de Gràcia, però també és una podcaster. Té un programa a Podimo que es diu Culpables, on convida gent coneguda i xerren sense filtres, tanco cometes, que és com ells mateixos ho anomenen a la descripció del programa. I també us informo, i aquí la part personal que ens interessarà d'aquí una estona, que ha tornat a YouTube, la Paula. Ha tornat als seus orígens i ha fet coses que ens agraden com els house tours. I aquí hi ha molta teca, de seguida la desgranarem. Pel que fa a les amistats, la Juliana comentava que la Paula Gono es va mig enfadar amb la Laura Escanes. No han acabat d'explicar mai per què es van distanciar tant, però una cosa que trobo molt remarcable és que la Paula Gono ara mateix és molt amiga de l'ex-representant de la Laura Escanes, l'Ari Bueno. No era... Digue, Juliana.
No, perdona, és que des d'Itàlia és una mica difícil connectar. Que no només és l'ex-representant, sinó que era la millor amiga, que suposo que t'he tallat.
Ah, sí, doncs, bueno, també t'has de veure una mica d'aigua.
És normal, és normal. Des
perdoneu, doncs aquí... perdoneu. No, a més, tinc un pizzero que no para de mirar-me. Com sí, així, com un napolità, que crec que s'ha enamorat.
Ostres, noia, no pares de triomfar, eh?
Sé que és pizzero perquè està en una pizzeria fotent pizzas, ah, com un barret de pizzero.
Agafa una porció, que segur que és bona. Més enllà d'aquesta part que estàvem comentant i de lo professional, per si no ho sabíeu, la Paula Gono ja no té els cabells llarguíssims, se'ls va tallar fa poc, i d'aquí poc també es farà un canvi de color i probablement tindrem 30 reels d'aquest moment, perquè ja sabem que això a ella li funciona molt, el tema canvi de look i el tema de les classes de cul. Però passem al més important de la meva descoberta sobre la Paula Gono, per favor. Us aviso, i d'aquí l'espoiler de fa una estona, que el tema va sobre cases, sobre habitatge. Perquè si hi ha algú que pot respirar tranquil·la en aquesta matèria, ara mateix és Paula Gono, a diferència de la resta de mortals.
Ja has dit cases en plural.
És que, Roger, ai, cauràs de la cadira.
Aviam.
Cauràs de la cadira amb el que hem descobert. La Paula Gono, per si no ho sabíeu, tenia un dúplex reformat a Barcelona, que crec que no era ben bé a la ciutat, sinó als afores. I el cas és que aquesta era l'única informació que teníem fins ara. Doncs us informo que la Paula Gono s'ha comprat una casa a Madrid.
I viu allà? Ha marxat? Ella era una de les nostres referents, vivint a Barcelona. Vull dir que ella s'hi havia mantingut molt.
Ho va alternant, Juliana. I fa un mes va penjar un house tour que va passar totalment inadvertit al seu YouTube. O sigui, clar, aquesta noia ens ho va ventilar tot, que gairebé ens diu l'adreça d'aquest pis. Doncs ens el presentava.
Estamos en mi nueva casa, en Madrid. No en Madrid-Madrid, o sea, sí en Madrid-Madrid, pero no en el centro. Estamos fuera, fuera de la M30, lo que para una persona de Madrid-Centro es como ser de Soria.
És un vídeo de 45 minuts.
Ja comença genial.
Una xapa que ens fot. No, clarament té moltes ganes de xerrar. El que passa és que ningú se n'assabenta, veig.
El pis és molt gran, no és molt
no,
pesat.
No és gaire gran, el pis.
No li van anar ben els llibres, llavors,
atenció,
no?
Atenció, perquè crec que hauria d'haver fet una mica de filtre amb alguna de les coses que ens deixa anar, eh? Perquè, Paula, per què te n'has anat allà?
Básicamente me he mudado a Madrid porque... Me he estado dando cuenta... Bueno, tuve pensado irme a Andorra, no os voy a negar, ¿eh? O sea, yo me lo pensé, lo de irme a Andorra, porque es verdad que a veces cuando te escuece eso que te cobran de impuestos y tal, que yo perfectamente los pago y tal, y por eso estoy aquí, ¿eh? Pero, pues te suena el rum-rum y piensas, ¿y qué pasaría si estuviese allí y haces algún cálculo? O te los hacen, porque he estado con amigos que me los han hecho. ¿Por qué no te das? ¿Por qué he calculado? Y con tu facturación, ahí hubieses ahorrado tanto, te hubieses comprado unas cuantas casas con todos los años que llevas en redes sociales, entonces quieras o no, y te pica el gusanillo y quieres probar... Entonces lo pensé, y estuve a punto de decir que sí, no os voy a engañar.
Paula Gono. Només volíem saber com era el teu pis. I tu soleta has decidit ficar-te en aquest jardí i revelar que per temes econòmics, i a part, vull dir, sense amagar-se'n, eh?
Sí.
Se n'hauria anat a Andorra.
És que zero conflicte ètic dins ella mateixa, no? Estic al·lucinat.
A veure, ella diu que si ha de pagar, els paga. Evidentment, no, només faltaria, però que, bueno, el tema d'Andorra ha estat sobre la taula.
Clar, en cert moment ho va adoptar. Això és evident.
I si no ha anat a Andorra és bàsicament pels amics, eh? O sigui, però si hagués de pes només de coses econòmiques, cap allà.
Sincerament, jo crec que hi ha algo estilístic, perquè ella li agrada anar molt amb màniga curta i Andorra això no se pot.
És veritat.
Francament, perquè ja veus que principis morals no en té,
evidentment. És veritat, és veritat. Doncs se'n va anar finalment a Madrid, perquè és on té la feina, com totes les influencers, i ja estava fins al capdamunt de viure a l'AVE, això ho explica, eh? Que és una mica la història de sempre que ens sona i ens ressona. El pis és molt nou, cuina oberta, menjador ample, habitació amb molt armari, perquè ja sabem que ella de roba en gasta moltíssima, un lavabo complet i el que sembla un de cortesia, i és un pis que ja voldrien molts, però més petit que el que té a Barcelona, això també és veritat. I em diràs, Bé, cases en plural, la de Barcelona i la de Madrid, no?
Sí, dues.
Tenir dos pisos amb 31 anys és una història d'èxit a la vida. Doncs prepareu-vos perquè això no és tot.
L'altre?
Juliana, Roger, Jaume, ai, amics del que no surti d'aquí.
Ai.
Cauré.
Sí, cauràs. La Paula Gono té una tercera residència a Bali.
A Bali?
Hòstia, que lluny.
Hòstia, noi.
I li fa pal en Andorra i va a Bali?
Estem despistats. Entre tanta Kiara, tanta Aitana i tanta Pombo, ens hem despistat.
Mare meva.
La Paula s'ha comprat una vila a Bali. La massificada... Jo entenc.
Una vila és una zona amb zona jardinada damunt.
Bé, és una d'aquestes cases que són com... Bé, les que surten a Booking, vull dir, allò que és una casa paradisíaca, pràcticament, eh?
Uau.
Amb una mica de jardinet i amb piscina. De seguida en sabrem més detalls. Bali, la massificada illa Indonèsia. Per anar-hi dues vegades a l'any? Fa falta comprar-te una casa i contribuir a la gentrificació d'aquest indret que ha estat arrencat de la seva gent? Ella, Jaume, considera que sí. I altre cop ens ho explica sense embuts.
Ah, bueno, ja.
Ella sempre de cara, eh? Sempre
ella
de cara.
Ella oberta a explicar-se.
I tant que sí, ens ho va explicar al seu canal de YouTube fa menys d'un mes.
Ya que he venido a Bali para esto y eso estaba compartiendo esta, pues, toda esta hazaña, vamos a ver por acá. No sé cómo describirlo, va a ser en mi casa en Bali y ya está. Le podría meter mucho hype, pero pues es fácil y sencillo, con una frase os lo resumo. Así que os lo voy a enseñar un poco. Vámonos a la parte de fuera, que es mi favorita. Ok, ahora mismo estamos pisando lo que será, pues, un poco la terraza al lado de la piscina, que aquí voy a poner hamacas, pero bueno, básicamente, si enfocáis para allá, veis la piscina, que ahora mismo está guarrilla, pero porque está acumulando la mierda de todas las obras.
És que, a part, us heu d'imaginar la Paula Gono fent aquest house tour de la casa en construcció encara, gravant tot això mentre té paletes de Bali que estan treballant per ella i li estan fent una piscina.
Sí, és que és un vídeo molt feudal, eh?
I un li estava molt polèmic, el trobo, i ella...
Una palmera a la terrassa.
És que no sé si tothom estaria còmode ensenyant aquest contingut. Ell, sens dubte, per això sí, i deu haver anat a dormir tranquil·líssima. I, de fet, a mig vídeo es posa a parlar dels problemes que ha tingut amb les obres i fins i tot critica la gent que hi ha treballat.
Aquí se cometió una atrocidad cuando estaba yo haciendo la obra, estaba en Barcelona, porque esto es otra. No sabéis las pesadillas que he tenido con la construcción de esta casa, porque está a miles de kilómetros de donde yo estoy, entonces no podía estar viniendo constantemente, con lo cual me iban pasando info, fotos y tal, y un día me enseñaron la foto de esta pared y os la voy a poner por aquí para que la veáis. Evidentemente ya está cambiada. Aquí está el baño, que sinceramente no os voy a enseñar mucho porque, uno, la ducha la voy a cambiar, así que ni la veáis.
Digo un altre món.
Realment sí, en un món molt diferent del nostre.
Sí.
Amb uns problemes molt diferents,
i ella va dormir tranquil·la en una de les tres cases que té.
La Carme Carata del sindicat de llogateres ja pot anar fent discursos.
Sí, hauria d'anar a Bali a fer la manifestació. Bé, quines vides tan diferents les nostres i la de la Paula Gono, qui, com veieu, és gairebé una gran tenidora de pisos, no gaire contenta de pagar impostos, però també et diré, si n'ha de pagar tants i si s'ha pogut comprar tants immobles, senyal que té molts calés, que li entra la gran moneda, eh, al banc.
Sí, tristesa no hi ha, no? Per part nostra?
No.
Haurem de seguir una mica, que és el que va fent la Paula Gono, perquè la teníem molt abandonada i realment ventila prou cosa com perquè puguem anar comentant. Anirem a publicitat. Jaume, no podràs explicar res?
És que, mare meva, com se'ns ha menjat el temps.
Soc tan feliç perquè he pogut recordar la de serrinoplàstia i escanibalisme d'Ana Paula Gono,
no,
llavors.
I ara l'Aina m'estava passant una notícia del Mundo que en el seu moment doncs explicava la notícia, no? Que vull dir que això se'n va parlar a la premsa.
Del nas de la Paula Gono, sí, devia ser viral en el seu moment.
Sí.
Va ser-ho moltíssim, sí, sí.
Val.
Lo que ja ho va dir en aquesta fase en què ningú l'escolta gaire, llavors no se va viralitzar amb el tamany que s'hauria d'haver viralitzat en el seu moment.
Totalment.
Ella va dient bestieses, però no ens arriben.
Ja. Els seus reels, per això, tenen milions de visites. Vull dir que
sí,
la tia
però...
fa bons números.
Arriben a gent que té interessos diferents als nostres, Marta.
Ja ho sé.
Bé, jo he de dir que jo la segueixo i la mira, també te diré. Però bé, jo no tinc cap tipus de principi, també ho sabíem, això.
Bé, fem una pausa i ara tornem, de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Tres minuts i arribem a la una del migdia. Qui és la que canta?
Mònica Naranjo, que és de Figueres, si no record malament. O sigui, és de quilòmetre zero.
I de cantar fort, també. Una mica escola Melody.
Exacte, és la nostra Melody, tal qual.
Aquest tipus de música. Jaume, no tindrem temps, però divendres ho ampliarem, això, amb tota tranquil·litat. El tema és que la Isla de las Tentaciones segueix triomfant.
Està funcionant com un tir a nivell d'audiència, a nivell de xarxes, i no només això, no només amb gent anònima a través de les xarxes, sinó que també poden trobar celebrities que se confessen fans de la Isla de las Tentaciones, perquè, atenció, la nostra Aitana, la cantant, va publicar dilluns nit un tuit on posava Andrea, una cara plorosa i un cor blau. I algú, a lo millor, si no mira la Isla de las Tentaciones, pensarà, què està passant? Jo vos ho explico una mica resumidament. Dilluns se va emetre un nou episodi de la Isla de las Tentaciones, on una concursant que és n'Andrea, que per cert és de Barcelona, que té un nòvio que és en Joel, també de Barcelona.
Que és un impresentable.
No és un impresentable. Ah, no? Tenen una vida bastant assossegada els dos, són bastant calmats, són els que demostren més maduresa, però sí que és vera que dilluns, justament, en Joel va caure a la tentació, se va liar amb la Natalie, que també és catalana. O sigui, tot queda a casa. Recordem que la Sandra Berneda també és catalana.
Hosti, noi.
I n'Andrea va veure les imatges i se va derruir en micropartícules en directe. Llavors, per això, dilluns, la gran protagonista va ser n'Andrea. Ja vos ho explicaré millor, si voleu, un altre dia.
Sí, divendres. Sí, perfecte.
Que s'ha guanyat la compassió, vaja, de tots els espectadors.
És un poc com en el seu moment va ser na Melissa, que recordem que ara és influencer, na Melissa Pinto, però en el seu moment va ser concursant de l'Isla de las Tentaciones i també li varen fer passar tan malament el seu exnòvio Tom Bruce, que se va convertir una mica en una màrtir social, o sigui, com una Madonna contemporània, no?
Que, per cert, Sebastián Yatra, ex d'Aitana, també és molt fan de l'Isla.
Si voleu, també vos explicaré, però és que també vos puc dir que se va enrotllar amb una ex concursant de l'Isla de las Tentaciones.
No diguis més.
És broma? Estava amb l'Aitana o no?
Començava amb l'Aitana.
Titular? Estic enganxada en aquest programa
divendres.
I just acaba, però què és aquesta merda?
Divendres tots els detalls, sí. Perquè demà serem a la Universitat de Lleida, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio. I, Juliana, enhorabona, eh? Enhorabona, perquè veig que has conegut un napolità i et quedes a viure a Itàlia.
Estem començant.
Molt bé.
L'Andrea ha anat bé i ara amb el pizzero a veure què tal.
Molt bé, doncs, escolta'm.
Bona feina, noies, sí. A la Juliana i a la Maria.
Que vagi molt bé. Demà hi tornem a partir de les 12 i això, serem a Lleida celebrant el Dia Mundial de la Ràdio a l'Aula Magna de la Universitat. Portes obertes a tots els que vulgueu venir-nos a veure, nosaltres encantats. Que vagi molt bé. Fins demà.